Al matí, amb Raquel García. Caviar Online.
No us ha passat mai allò de que un cop acabes de navegar per la xarxa, apagues l'ordinador o el mòbil i després, quan l'obres i tornes a entrar, et surten aquells anuncis que tenen molt a veure amb la teva recerca, amb els teus gustos, amb les teves preferències. Per què passa això? Ens preguntem molts cops. Doncs tot això passa, o sembla que passa, pels algoritmes. I què són aquests algoritmes? Com funcionen? Doncs per sortir de dubtes, com sempre, comptem amb la presència de Joan Martí, de l'empresa sabadellenca Marficom. Bon dia, Joan.
Molt bon dia.
A veure, ajuda'ns a posar-nos en situació. Què són realment aquests algoritmes, que alguna vegada n'hem parlat, però jo crec que va bé tornar a fer memòria, i com funcionen?
Clar, els algoritmes, tu dius, com funcionen? Doncs ben bé, ningú ho sap. No?
Tothom es queixa que no funcionen bé, no?
Ah, exacte, però ningú sap ben bé com funcionen, perquè són, és com la fórmula màgica de la Coca-Cola, que ningú sap exactament quins ingredients té, no? Doncs amb els algoritmes passa exactament igual. Però què són aquests algoritmes? Doncs aquests algoritmes, les xarxes socials, Google també, però avui ens centrarem una miqueta en xarxes socials, el que fan és ens donen el contingut que a nosaltres ens agraden. És a dir, Facebook, Twitter, Instagram, sap millor que nosaltres mateixos el que ens pot interessar.
Uh-huh. És allò que a vegades estem a Facebook, no?, i hem estat consultant, no sé, ara penso, doncs, per marxar de viatge, no? I llavors tots els anuncis que et surten són de viatges o d'hotels, no?
Exacte. Això segurament també aniria una miqueta amb les cookies, que és el que fa l'ordinador, és veure tot allò que fas amb les pàgines web, i el que fa és t'ensenya aquells anuncis que tu estàs interessada. No té ningun sentit que tu t'ensenya un anunci de cotxes si no tens carnet de conduir o que mai t'has interessat amb el tema dels cotxes, no? Doncs el que fa és ensenyar-te coses...
T'estan trucant els
m'estan
cookies,
trucant, eh?
Els algoritmes,
que fort. Bueno, perquè saben que estic aquí,
i que m'interessa
els anuncis. Ja està, solucionat. Però és molt important aquests algoritmes. Més que res perquè nosaltres seguim a moltes persones a Twitter, a Facebook, a Instagram, i la xarxa social no vol que mitja aquestes 500 persones que estem seguint, perquè seria impossible, perquè hi hauria contingut que no ens interessa per res. No? Uh-huh. Doncs ells ens ensenya allò que més ens interessa, per tant aconseguirà que entrem més i més cops a la seva xarxa i estarem més temps, no?
O sigui que els algoritmes ens coneixen gairebé millor que la nostra parella i els nostres amics.
Molt millor, evidentment que sí. I amb els anuncis doncs passa exactament el mateix. Miren allò que visitem i ens ensenyen allò que volem, que al final per mi és bo. És a dir, totes aquestes coses doncs, fan que jo estigui més interessat en entrar i vegi contingut doncs, que m'interessa realment.
De fet, hi ha estadístiques que ens diuen que aquests algoritmes, no, ja ens coneixen després de 300 m'agrades, o sigui que...
I abans, jo crec que
abans,
molt abans.
Tu creus que molt abans i tot.
Ara, no sé si has vist un anunci que ara està fent una gran empresa, un centre comercial molt gran, que parla d'això que molta gent està dient, de que els dispositius mòbils ens escolten. No, ens escolten i llavors tu parles amb algú sobre que m'agrada un vestit vermell i al cap d'una estona tens un anunci de vestit vermell. Està molt de moda que ens escolten. Però no és veritat. És a dir, no ens escolten els dispositius. Però sí que gràcies a aquests algoritmes es creen uns patrons d'ús que això ampliat a milions i milions de persones, doncs el que fan és preveure com actuarà cada persona. Facebook és capaç de preveure que si tu has consultat un tipus de cotxe, després has consultat un tipus de joia, doncs tu segurament la teva tercera recerca serà doncs un vestit de la marca tal. Llavors te l'ensenya, no? Evidentment hem fet un cas així molt simplificat, però si això ho fem amb moltes, moltíssimes opcions, doncs preveuen els dos comportaments. No som tan especials com creiem, no? I hi ha moltes persones que actuen de la mateixa manera, no?
I tot per donar-li un clic, alguna cosa potser doncs hem de vigilar, perquè sembla que ens fan d'espies, no?
Però és magnífic, és a dir, si es queden amb els
likes... M'encanta, perquè sempre veu la part positiva.
Clar, però és magnífic que a mi m'ensenyin només allò que vull. És magnífic que no m'ensenyi un cotxe si jo no tinc carnet de conduir. Si jo no tinc el patró d'ús de les xarxes socials d'un conductor, a mi no m'ensenyarà cap cotxe. Jo no he dit en cap moment que no tinc carnet. Mòbil no m'està escoltant dient que no tinc carnet i per això no m'ensenya un anunci a cotxe, sinó que el meu patró d'ús no és d'un conductor. Val? Llavors, però a vegades dius, no, és que he parlat de Joc de Trons i m'ensenya, jo no he consultat res del mòbil de Joc de Trons. Tu no, però segur que has mirat a Twitter doncs, un hashtag de Joc de Trons perquè ha sigut viral, o has fet uns likes doncs, que responen a tots els fans de Joc de Trons, no? Doncs al final és doncs, aquests patrons d'ús que són futuròlegs i poden saber què consultarem o què és el que volem. I això és magnífic. A mi m'encanta això. O sigui, a mi això és una cosa que em fascina, que és que Facebook m'ensenyi allò que vull.
Clar.
O les publicacions d'Instagram, o les publicacions d'Instagram dels meus amics, només les que a mi m'agraden. No?
Però, per exemple, clar, ara penso, nosaltres els periodistes que busquem tantes coses, suposo que portem bojos, els que fan els algoritmes, perquè, clar, les nostres preferències seran molt diverses.
Bueno, però
com més recerca es fas, potser és més difícil.
Evidentment, contra més ampli sigui el teu ventall, doncs més complicat o no, perquè tu al final estàs fent informació general. Segur que estàs buscant temes d'actualitat. Què t'ensenyarà Facebook, què t'ensenyarà Twitter? Temes d'actualitat, perquè és el que a tu t'interessa. No t'ensenyarà segurament coses de revista del cor, tot i que siguin trending topic, perquè tu no et dediques a fer premsa del cor. No? Segurament és informació, doncs què ha passat a un país, què ha passat a l'altre, i també hi ha molta gent buscant premsa del cor, però tu no t'ho ensenyarà. És a dir, que sí que és veritat que busques moltíssimes coses, però sempre dintre d'un sector, sempre d'un àmbit, serà una miqueta més gran o una miqueta més petit, però sempre dins d'aquest sector.
I fins a quin punt tot això és legal?
Totalment legal. Tu al final estàs dins d'una plataforma que et dona uns serveis gratuïts i tu firmes unes condicions que tu li estàs donant accés a aquests likes i aquests temps d'ús, perquè també sap, si tu estàs en una notícia més temps que en una altra, ell també compta el temps que estàs llegint una publicació en comptes de l'altra. Però la gent s'espanta, però no entenc per què. Què importa que sàpiga que estàs 10 segons llegint doncs, què ha passat amb el Sabadell o has estat un minut mirant què ha passat amb, no ho sé, amb un accident a la Gran Via?
No? S'ha de saber també que mira la gent, no?
Exacte, i això està molt bé. I els likes? Doncs, si dones likes, són públics. Com que són públics, es poden saber. És que no passa res. És a dir, si algú vol investigar, que m'investigui. No tinc res a amagar. I, per tant, tots aquests elements que formen o que donen sentit a l'algoritme, jo crec que és amb el nostre benefici.
Però llavors, si algú pensa o no li agrada, no? Doncs, rebre aquests anuncis o aquestes informacions, l'únic que hauria de fer és anar netejant les cookies, no? Entenc?
Bueno, però si no et surt... No, perquè si tu neteges les cookies, en comptes de sortir el cotxe que a tu et pot interessar, què et sortirà? Et sortirà una cosa que no t'interessa. A mi m'ensenyen coses de nens petits quan no tinc fills, doncs és una miqueta absurd, no? Doncs al final serveix per això. Les cookies i tots aquests algoritmes serveixen per això. Si tu no vols que et surtin anuncis o que aquest algoritme de Facebook no t'agrada perquè, clar, no estiguis a Facebook. Si és que Facebook et diu, jo t'ho dono gratis, és la meva plataforma, la dono gratis i et poso aquestes condicions. Si no t'agraden les condicions, no passa absolutament res, no hi siguis. Instagram. No, és que no m'agrada que sàpigues que li dono like al Centre d'Esport Sabadell i li dono like a no sé... Val, doncs no hi siguis, llavors. Perquè les xarxes socials són empreses que han de guanyar diners d'alguna manera i aquesta és la forma de guanyar diners.
Clar, parlem també de les xarxes socials, no? Com deies ara d'Instagram. Moltes vegades també doncs, et surten sempre els mateixos usuaris, no? I potser a tu t'agradaria veure altres tipus de gent. Això no ho pots controlar de cap manera.
Instagram, Facebook, Twitter no amaga cap publicació. L'algoritme no amaga publicacions. Només ensenya primer aquelles publicacions que creu que a tu et poden interessar. Si tu segueixes baixant, les veuràs totes. Però les primeres seran aquells usuaris doncs, que ell considera que tenen més afinitat amb tu. I això com ho aconsegueix? Per exemple, si tu et fas una fotografia amb mi i m'etiquetes, això vol dir que ens coneixem també en l'offline. Per tant, serem amics o coneguts propers. Per tant, això puntua molt. Si tu i jo ens enviem un DM, un missatge directe, per privat, sap que parlem fora de lo públic, a lo privat. Per tant, tu i jo ens coneixem. Per tant, a tu t'ensenyarà moltes més publicacions meves que no d'una altra persona que només fas cotilleo.
Si tu... Entenc perquè sempre em surt el Joan Martín i la Bea Aguilar.
Doncs, o uns likes, o si faig més likes, o si faig menys likes. Si em paro molt a mirar una fotografia, si tu et pares a mirar una fotografia meva, doncs 20 segons que la fotografia meva i de la Bea només 10, ho sento, Bea, doncs t'ensenyarà més les meves que les seves. És a dir, té molts mecanismes per saber què és el que t'agrada i el que no. A més, doncs, si els teus amics miren la meva també, doncs sabrà que no només em coneixes a mi, sinó que els teus amics també parlen amb mi per privat.
Mare meva, quantes connexions, eh?
Exacte, totes aquestes coses, però no passa res. Ell no llegeix els missatges que ens escrivim per privat. Això no.
Això com ho saps, que no?
Bueno, esperem que no. Però ja diuen que no, ja hi ha controls que ho miren, etc. Però, evidentment, ell sap que ens escrivim. Per tant, doncs, són coses bones. És a dir, són bones. T'ensenyarà més les meves que no. Perquè si segueixes a 500... Jo dic que a Instagram seguim més de 300 persones. Si ens posessin tot amb ordre cronològic, moriríem. Perquè és que al final hi ha gent que segueixes amb 500 persones que no t'interessa, la veritat, o t'interessa una foto de moltes. Per tant, el que fa és triar per tu.
Per això ara cada vegada són més interessants els microinfluencers, no? Que tenen menys usuaris, però que potser aquella informació, aquell missatge arriba més i té un impacte més fort, no?
Clar, és que el 2019 és l'any dels microinfluencers. És que tingues en compte que si tu a mi em recomanes alguna cosa, tens molta més credibilitat que no si m'ho recomana, doncs, no sé... Dulceida, per exemple, perquè Dulceida jo sé que fa publicitat i li paguen per això. Ja és un referent que tinc, que sí, que està molt bé, que el seguim, etc. Però ella fa publicitat de marques i entenc que està pagada per aquestes marques. Si tu, en canvi, surts en una fotografia amb una tassa bevent un te de no sé quina marca, doncs jo diré, ostres, aquest te serà bo, perquè per mi la Raquel té molta credibilitat, perquè no és una gran marca, sinó segur que és veritat, perquè tens molta veracitat.
Per la confiança i la veracitat, boníssim, eh? Escolta, aquest tema també m'agrada. La propera setmana podríem parlar-ne.
I tant, sí,
perquè
sí, tant.
Perquè això jo crec que genera molt de debat, no?, també.
Home, i tant, els microinfluencers, els influencers, què val més la pena? Si contractar un influencer o un microinfluencer? Doncs totes aquestes coses, doncs 2019 jo crec que serà molt i molt important.
Uh-huh. Explica'ns del tema com a usuari, no?, de xarxes també i expert i com a coneixedor dels algoritmes, què és el més curiós? Què és el que hauríem de tenir en compte?
Hem de tenir en compte que els algoritmes, així simplificant molt, jo crec que és el que tots ens hem de quedar, és que les xarxes socials el que volen és ser, doncs, com un amic per nosaltres, un amic que ens recomana coses. Val? És a dir, contra més normals siguem, contra més naturals siguem, contra... Per exemple, Facebook odia, no li agrada gens que intentem buscar likes o compartir. És a dir, si tu poses una publicació que posa doneu-li tots el like... Doncs això ho penalitza, Facebook.
Ah, sí? Què dius?
Exacte, perquè ell vol que siguin els likes naturals. Que si comparteixes, sigui perquè t'agrada compartir. Val? Clar, jo, si tu comparteixes alguna cosa, Facebook vol assegurar-se que no ho estàs fent per obligació, que ho estàs fent per voluntat. Uh-huh. També, per exemple, Facebook, què vol? Que nosaltres, quan publiquem, si tenim una empresa, val? Doncs sempre que puguem, hem de posar contingut propi. Un vídeo... Millor que no sigui un enllaç que va cap a YouTube, sinó que sigui un vídeo posat directament a Facebook. Per què? Perquè Facebook vol que et quedis dins de la plataforma Facebook, no que marxis a una altra plataforma que no és seva. Contra més temps estiguis dins de la xarxa social, això parlo de Facebook, però passa igual a Twitter, val? Que contra més temps estiguis dins de la seva plataforma, o LinkedIn també, doncs per ells és millor, més anuncis i més dinerons. Val? És a dir, que tot això compta. LinkedIn, per exemple, compten molt els articles que estan escrits dins del propi LinkedIn. Segur que hi ha aquella part de blog. Doncs escrivim dins, això li agrada molt. Si fem vídeos, això li agrada molt. Val? Per tant, és fer servir una miqueta la lògica de com funciona l'algoritme. Val? Recomanar, que ens recomanin les interaccions. Si hi ha molta interacció en un post teu, sigui a Facebook, sigui a Twitter o sigui a LinkedIn, a les plataformes li encantarà perquè el teu contingut és interessant. Jo com sé, si jo sóc senyor Facebook, com sé que el teu contingut és interessant? Doncs ho sé per què? Perquè la gent ho llegeix, perquè la gent interacciona, perquè la gent interacciona amb la gent que interacciona, perquè crea debat. No? Doncs totes aquestes petites cosetes, que a la vida real doncs, també seria així, doncs les xarxes socials cada cop s'humanitzen més. Per tant, hem d'estar molt atent i no intentar fer trampes. No intentar fer-me molts retuits. Val, això és una trampa, oi? Facebook ho sap. no som els més llestos i Facebook té moltíssima gent treballant en això, evitant aquestes petites trampes.
Per tant, podem enganyar, evidentment.
Clar, llavors, què és el millor quan em diuen, o sigui, com puc favorir el tema de l'algoritme per la meva empresa o per la meva marca personal? Sigues tu, sigues natural, agrada, contingut de qualitat, no intentis robar contingut d'altra gent, no intentis fer una cosa que no ets, sinó contingut de qualitat. Tothom té contingut de qualitat, no fem trampes, parem, millor publicar 3 cops per setmana que no 5 i per publicar molt, molt, molt. No, no ho fem, no bombardegem, no fem spam. Hi ha moltes comptes de Twitter que l'única cosa que fan és posar un link a un altre lloc. Jo estic a LinkedIn i em vull quedar a LinkedIn, no vull marxar cap a una altra plataforma. Vull llegir-te a tu, no vull llegir a una altra. Per tant, doncs, al final és contingut de qualitat. Tot es resumeix això.
I com ho hem de fer? Dóna'ns algun consell, no? Per tenir doncs, aquest contingut de qualitat i per aconseguir aquests likes i per aconseguir doncs, tenir després més algoritmes, no? I que es quedin també doncs, a la nostra pàgina, a la nostra empresa, perquè avui dia també costa a vegades que la gent faci like i que comparteixi.
Clar, molta gent no fa likes, moltíssima gent no fa likes. Llegeix, però perquè estàs a Twitter t'ho vas passant tranquil·lament i per fer un like ha de ser molt, molt, molt interessant. Val? Però al final és conèixer a la teva audiència, escoltar, com en qualsevol conversa. No? Jo a vegades ho comparo una miqueta com quan estem lligant amb una persona, estem sopant amb una altra persona i volem agradar. No? Què farem? L'escoltarem, parlarem, però no parlarem massa de nosaltres, sinó intentarem donar-li aquelles experiències, la voldrem divertir. Li ensenyarem, doncs, si ens explica alguna cosa, li donarem solucions. És a dir, que al final, a vegades, va molt bé pensar en això, no? Doncs estem sopant amb la nostra audiència i volem agradar. Què faríem per agradar? Doncs posar-nos macos. Si ensenyem una foto, la foto que estigui bé, que no sigui una així, una miqueta cutre, una miqueta... No, ensenyem coses així. Després, parlem de nosaltres, no parlem dels demés, no parlem de l'ex, no? Parlem de nosaltres. Diem el que nosaltres opinem. Jo, si quedo amb tu, el que no faré és dir, mira, saps? És que el meu germà, saps? Opina això sobre aquest tema. O l'altre opina això sobre aquest tema. No, agafo les opinions dels altres, la filtro per mi i et diré la meva opinió. Val? Doncs una mica és això, ser nosaltres. Si som nosaltres, tenim un públic i aquest públic al final ens donarà el like. Segur que ens donarà el like.
Doncs aquestes són les recomanacions, eh? Com sempre, doncs el Joan Martín ens sorprèn amb la seva naturalitat, amb el seu sentit comú, que al final doncs,
és seny. És seny, sí, al final la paraula més clau per la comunicació online és seny.
Venen molts empresaris, moltes persones preocupades per aquest tema, a vosaltres, a Marficom?
Clar,
i us
tothom.
Demanen assessorament, sí.
Sí, clar, tothom, perquè tothom vol aparèixer dalt, tothom vol que el vegin, tothom vol... Però a vegades tenim, i ja ho parlem, el tema de microinfluències i els influències, no? Però moltíssima gent només pensa amb els likes, només pensa amb els seguidors, i això és una lacra molt gran. Fins que no deixem de pensar en tenir seguidors, al final hi haurà molta gent fake, moltes empreses que semblen més del que són. O sigui, al final el que hem de veure és que qui ens ha de seguir són la gent interessada. Prefereixo que em segueixin 300 persones amb interacció, que llegeixin el meu contingut, que no 100.000, i que al final, a vegades veus algunes comptes que dius, no, té 1 milió de seguidors. Després mires likes, 1.000. Ostres, què passa aquí? Doncs, pues segurament ha comprat seguidors, segurament ha fet pràctiques doncs, poc ètiques per aconseguir aquests seguidors. Doncs no, jo prefereixo una empresa de 300 i que tingui interacció i que la gent parli i que em doni un contingut interessant sobre ells que en una persona que té 1 milió i no m'aporta absolutament res. Per tant, hem de mirar una miqueta més enllà d'això, del número aquest, de les cas aquestes que hi ha a Nadal, que a vegades doncs no... No ens aporten, sinó ens distorsionen la realitat.
O sigui que no recomanes comprar seguidors.
No, comprar seguidors no, perquè al final ja en petits casos que potser podríem discutir, podria arribar a estar d'acord, però no si vols construir una marca de qualitat. Si tu vols qualitat, no et preocupis dels seguidors. Ja els guanyaràs, perquè si ets bo, la gent ho veurà. Si és que a les xarxes socials el que aconsegueixes és que et vegi molta gent i enganya poc. No? Qualsevol persona que vulgui enganyar, qualsevol doncs que vulgui fer aquí una miqueta la trampa, al final caurà, perquè té moltes mirades a sobre, moltíssimes mirades.
El que passa que o el cert és que igual que passa en molts sectors, no sempre triomfen o tenen més seguidors o més likes, aquells que ho fan amb més qualitat o més sensibilitat o més naturalitat, no? Perquè a vegades veus, doncs, això, no? A Instagram és que dius, però com pot ser que tenen, bueno, un milió i mira quin contingut, no? Però clar, això és un reflex també de la societat.
La fotografia amb més likes actualment d'Instagram és un ou. És a dir, ara no em sé a l'usuari exacte de World Record Egg o alguna cosa així, doncs ara mateix, fa uns dies, que la fotografia, o sigui, és una conta verificada, em penso que eren 5-6 milions de seguidors, que només ha publicat una cosa, que és una foto d'un ou. I l'única cosa que demana aquesta conta és que vol ser la fotografia més retuitejada d'Instagram. Ho ha aconseguit. Ha superat a la germana de la Jenner, que havia publicat una amb el seu nen i tal, i doncs, un ou.
Després, la veritat, no ja ho acabo d'entendre.
Hi ha comptes, mira, i intentaré buscar algunes d'aquestes curioses de molts seguidors sense haver fet res, sense, molt
boníssim,
absurdes.
Boníssim,
no? Doncs, per això et dic que els likes, a vegades, més enllà del divertiment, que sigui un ou a la fotografia, doncs més retuitejada...
És un bon ou?
No, és un ou
molt ecològic.
Normal. És un ou molt normal, molt normal.
La proximitat...
Però evidentment, doncs, el like no ho és tot.
Evidentment.
No ho és tot.
És a dir, el like no ho és tot. Això també és molt important, i sobretot per les noves generacions.
Clar, és que és una
addicció. Viuen condicionades, no? Si han acabat de pujar la foto i si tenen molts o pocs likes.
Al final és el mateix que ens passava a nosaltres, que volíem agradar al col·le, que passa que era molt més difícil saber qui agradaves i qui no. I et menjaves al cap, quan arribaves a casa et menjaves al cap, però li cauré bé aquest o no? Ai, m'ha mirat malament, ui, aquell no sé què. Clar, era molt més complicat, ara ho tenen molt fàcil. Si hi ha 30 nens a classe i aquests 30 tinc 10 likes, ostres, què passa amb aquests 20? No? Doncs és una manera, doncs, molt propera de veure qui agrades i qui no, i evidentment tothom vol agradar. I això ho hem de treballar des de petits, de que s'allunyin d'aquesta addicció al like, que el like no és tot, i que el contingut, la qualitat és molt millor que no pas tenir 3, 5 o 6 likes, i és molt millor que els seus amics li donin like que no que desconeguts li donin like, que no serveixen de res, si és que no el veuràs mai, aquella persona. Per tant, per què vols agradar a una persona?
Que més dona, no?, la seva opinió.
Clar, exacte. Doncs això ho havíem d'educar abans i ho hem d'educar ara. Al final és exactament el mateix. L'única cosa que han canviat és el mitjà, que ens arriba, doncs, aquest agradar, no?
Aquesta manera. A mitjà i el ritme, que tot,
exacte,
és molt més trepidant.
Immediatès.
Vinga, que tinc moltes ganes de descobrir, com sempre, l'aplicació i l'usuari, que suposo que ens sorprendràs.
Sí,
a veure,
l'aplicació...
Amb quina vols començar?
L'aplicació...
L'home de les aplicacions, Jo crec que li hem de fer bé un vocal o un indicatiu, l'home de les aplicacions.
L'home de les aplicacions. Tinc moltes i crec que masses. Començo a pensar que ja són masses. Però una que es diu Moovit. MOOVIT, i serveix tan útil com per saber com arribar d'un lloc a un altre amb transport públic. Doncs et diu els horaris, trajectes, tot molt clara, molt senzilla i molt fàcil de fer servir. Jo crec que, bueno, que és aquestes molt útils, que si ho fem servir Google Maps, que també la pots fer servir per saber aquestes coses, però sí que és veritat que a vegades a Google Maps dius, bueno, i quin horari? I abans i després? I si vull anar una miqueta més tard? Doncs baixeu un Moovit, que jo crec que us pot fer molt servei si sou usuaris del transport públic.
Doncs sí, no? Jo crec que una aplicació necessària i molt funcional.
Sí, tant, i tant.
Vinga, i després, Instagramer.
I l'usuari. Diu @ugurgayen.
Ui,
amb doble
L. Es posa uns noms sempre.
Sí,
a veure, que... repeteix, que jo vaig lenta.
Ugurgayen. Vale. UGURGALLEN. Espectacular. Però espectacular, i prepareu-vos, feu-vos el cor fort, perquè barreja fotografies del primer món amb fotografies del tercer món, fotografies de guerra amb fotografies de luxe. És espectacular com barreja dos mons completament diferents, i una miqueta de crítica social, i hi ha alguna foto que realment, doncs que impacta moltíssim, i, bueno, i en sèrio, compartir-ho, perquè hi ha algunes... Que
a mi em fascina la creativitat de la gent, Joan, perquè dius, realment tenen molta creativitat, no? com aquest usuari que ens expliques, molta creativitat, molta imaginació, no? Perquè, per exemple, doncs, aquí podem veure, doncs, l'estàtua de la Llibertat, no? En la meitat de la fotografia, i en canvi a l'altra meitat de la banda superior doncs veiem un missil, no? I armes de foc, i fins i tot l'estàtua doncs apuntant
amb una arma,
no?
Perquè fas integrar les dues fotografies com si fossin una.
I la cara i la creu, no?
Ah, exacte, no? Exacte. I hi ha algunes doncs que es veu un nen tombat i al costat doncs un militar amb un, és que és, són realment imatges, alguna doncs que et fa pensar. Uh-huh. I jo crec que
Michael Jackson també doncs amb en una banda i a l'altre costat doncs un noi que segurament serà doncs un nen d'aquests de la guerra del Sudan, o vés a saber d'on, no? Però que es veu, no? Aquesta contraposició molt impactant, molt dura la imatge també.
A mi m'encanta aquestes contes que et fan pensar que és més enllà de lo estètic, que a vegades, ostres, que maco, val, molt bé. Ja, però ja que estem i tenim tants seguidors, doncs per què no fem pensar una miqueta, per què no aportem això de qualitat que dèiem abans, no? Si això, aquesta conta, per exemple, és de qualitat, perquè desperta alguna cosa, és més enllà de, oi, mira, una fotografia maca. I, doncs...
Que jo crec que aquesta també és una tendència que veurem aquest 2019 o potser el 2020, que cada vegada hi haurà més Instagram, més usuaris, no? Que utilitzen imatges més reals, potser, no? No tan perfectes, no tan idíl·liques, per, precisament, doncs, a provocar una reacció.
Exacte, i una tècnica, a més, és que l'altre dia ho llegia, que hi ha una tècnica que està arribant molt al tema d'Europa, una tècnica, una filosofia, crec que era coreana, era d'Àsia, de la imperfecció, no? Doncs, era de, és que no m'ho equivocar, però era del Japó, que el que feia era, doncs, valorava més la imperfecció, és a dir, feia un gerro i no el feia perfecte, sinó el feia doncs amb una miqueta de onda o alguna cosa així, o si es trencava, doncs el que feia era enganxar-ho, però que es veiés per on estava enganxat, no tapar la errada. No? Doncs una miqueta era això, era aquesta imperfecció que també és maca, que també doncs descriu una mica la història que hi ha darrere. I a les xarxes socials, doncs, la imperfecció també dona veracitat, que al final és el que busquem tots. Es deia, si ho avisàvim, penso que es deia la filosofia d'aquesta que dic, doncs, que la imperfecció també és maca, la imperfecció és més natural i al final impacta més.
En aquest sentit, us recomano també buscar, googlejar Kintsugi amb K, escrit amb K, que és una pràctica japonesa que també doncs intenta reparar les fractures, les esquerdes que hi ha doncs en els objectes, no? Per exemple, de ceràmica, ho fan amb una resina d'or, i la veritat és que l'efecte que produeix és superbonic, perquè en comptes de llançar doncs aquell plat, aquell objecte, li donen com una segona vida, i me'l van recomanar fa temps, i la veritat és que és impressionant.
Perquè... O sigui, crec que parlem del mateix.
Ah, parlem del mateix,
crec
mira, veus?
Sí, crec que sí, crec que
connectats,
sí.
Joan, connectats.
Crec que sí.
Ja veuràs ara els algoritmes, anirem bojos.
Anirem bojos ara, ja veuràs.
Doncs Joan, com sempre, un plaer. Moltes
un
gràcies.
Plaer, també.
Fins la propera setmana. Adéu. Una abraçada. Adéu.